Bon dia i benvinguts a l'Espai L'Art d'Educar. Tal com us vàrem informar el mes passat, aquesta temporada hem volgut donar un caire diferent a aquest espai i per això avui seguirem amb el mateix tema iniciat el mes passat, que és parlar de l'escola Bressol i fer una reflexió sobre la influència i l'importància de l'educació en aquesta edat dels infants. Avui ens centrarem per això a l'influència dels avis en l'educació dels infants. Sabrem com se senten els avis, que es veuen obligats a tenir cura dels nets i si els resulta una carga, o bé si per ells és una distracció. Si consideren que els infants avui són massa consentits, bé, poden sortir moltes coses. Ara, tot seguit, donarem pas a l'Isabel Gaià, que ens introduirà el tema i ens donarà elements de discussió perquè tots puguem donar la nostra opinió.
Hola, bon dia a tothom. Ja recordareu que l'altre dia van comentar alguns dels canvis que estem vivint en l'estructura bàsica de la família. Avui, per iniciar la nostra reflexió, ens centrarem en un altre d'aquests canvis, en el descens del nombre de membres de les famílies. Ja vam parlar de les presses, del desig de benestar econòmic i de la importància que donem actualment a les hores de lleure. I per tots aquests i altres motius, les famílies ara són molt reduïdes. Els infants creixen sense tants germans al seu costat i es relacionen menys d'una forma quotidiana amb altres membres de la família. Abans hi havia els avis a casa, hi havia algun oncle, la tieta o altres membres. Ara, una de les conseqüències d'aquest decreixement del nombre de persones al nucli familiar és que els nens no tenen les mateixes oportunitats que abans de ser testimonis de diversitat de papers i de models. O sigui, cada persona doncs, tenim una manera de ser, juguem un paper diferent i els nens eren testimonis d'aquestes diferents maneres de ser. I tot això podia ajudar-los a enriquir i a completar la seva personalitat. Per què aquesta diversitat? Per què la necessitaven? Perquè un nen, quan creix, es va identificant amb els adults, imita el que veu fer, fa seus l'humor, la manera de ser i els sentiments dels pares, dels adults o d'altres infants amb qui conviu, els avis, els germans, els mestres, els amics. Aquesta identificació és bona i és imprescindible. Un nen que té algú al costat que s'alegra imitarà primer el somriure, l'expressió, i després anirà quedant-se dintre seu no només aquests gestos externs, sinó també el sentiment. Llavors, si hi ha algú que crida, o cridarà molt també, o potser callarà perquè ja criden per ell, ja parlen per ell. Llavors, aquesta identificació no és només bona, sinó que és imprescindible, perquè ajuda els nens a créixer, ajuda a comprendre a les altres persones, veu nous centres d'interès, cada persona té interessos diferents, i tot això la va ajudant a créixer. I també li poden ajudar a rectificar una identificació que no sigui satisfactòria. Què vol dir això? Per exemple, si un nen s'identifica amb un pare desordenat i va sent desordenat com el pare, podrà també identificar-se amb un amic, amb un professor o amb un avi que sigui més ordenat. Llavors, algunes vegades aquesta identificació és per oposició, perquè si efectivament el nen se sent a lo millor que li està molt al damunt, a lo millor ell farà el contrari, però sempre és imprescindible la identificació. Llavors ens trobem que els avis en general disposen de més temps i actualment molt sovint estan molt bé de salut i amb força i s'estimen molt els seus nets, per tant poden oferir nous models a imitar i tenen temps i afecte per donar. Fins aquí tot és molt positiu. Els savis expliquen contes, van a buscar els nens a l'escola, juguen amb ells, els preparen el dinar... Com veieu, això sembla idíl·lic. Ara, a partir d'aquí, s'entra en un joc que cal analitzar de prop perquè pot ser molt contradictori. Veiem, els pares no tenen temps, per tenir cura tal com caldria dels fills, i tenen a la seva disposició els savis que poden fer-se càrrec dels fills quan ells no hi són. Els savis, per tant, tenen temps, se senten útils i estan contents d'estar amb els nets. Aquesta dinàmica per aquí es pot convertir, però, en un hàbit que a poc, i més sovint del que sembla, pot anar propiciant unes actituds que són portadores d'uns problemes i d'unes conseqüències que no són tan satisfactòries, com el quadre que dibuixàvem fins ara. Per exemple, en primer lloc, el nen necessita tenir molt clar quin és el seu nucli familiar bàsic. Per què això? Perquè l'important, el més important d'una família és el grau de compromís vital, que tu fas un compromís de vida amb els infants. La capacitat que té aquest nucli, aquesta família, de generar vincles estrets, que la gent se senti que és molt relacionada entre ells estretament, i de crear un entorn càlid i estable. Els nens han de saber molt clar de qui depenen principalment. Qui és qui dona seguretat, qui coneix millor les seves necessitats i tindrà cura de satisfer-les, qui posa les normes bàsiques. Els nens han de viure dins d'un horari d'uns hàbits estables. Han de saber el que han de fer i el que s'espera d'ells. A vegades els renyem i no hem estat prou temps, no ens hem dedicat prou temps per explicar-los què han de fer i per què. Llavors, què passa? S'aprèn a ser pares fent-ho, exercint-ne. I els infants aprenen a fer-se adults sentint-se envoltats d'aquest nucli familiar, segur i molt present cada dia. Llavors, què passa? Si els fills i els pares es veuen pocs i amb presses, no pot donar-se aquest tipus de relació, aquest vincle. Llavors, aquí, com a conseqüència, a vegades trobem pares insegurs que no saben com tractar els fills, que no gaudeixen educar-los. Per què? Pues perquè els hi falta pràctica. I després trobem nens rebecs i malhumorats que procuren treure el que poden de cada adult, els camelen, no? Saben de cada un com que ells aquí m'han dit una cosa, allà m'han dit una altra, doncs aquí he de fer cas, què és el que és bo per mi, no? Això no ho pensen, però ho senten. Pensem que parlem de nens molt petits, dels de nens d'escola bressol. I a vegades són nens que poden acabar tiranitzant els pares i els savis. Llavors, en segon lloc, sobretot aquests nens tan petits, els infants han de confiar bàsicament en els pares. És una necessitat per ells. Llavors us podeu imaginar el desconcert d'un nen d'aquí de 2 anys i la seva desorientació passa sovint això, que cada adult li transmet uns hàbits i unes normes diferents. I que el que és pitjor encara, veu que els adults es disputen i rivalitzen sobre la manera com se l'ha de tractar amb ell. Aquí hi ha molt sovint causa de trastorns emocionals i escolar amb els nens. I també hi ha la causa de pares i avis que estan sempre en conflicte. Aquest conflicte a vegades és soterrat, però està. Inclús se rivalitza entre ells per l'afecte dels nens. Hi ha casos en què aparentment, i no aparentment, pot anar tot força bé. Els pares i els avis han arribat a un acord sobre la manera de tractar els fills i els pares procuren tenir una relació de qualitat amb els fills. Potser estan poc temps, però ben aprofitant. Ara, queda un aspecte. I els avis? Uns savis poden sentir-se un avi o una àvia molt feliç amb els nets, però el temps va passant. Un dia estan cansats, altre dia volen anar a una sortida i no poden, després poden estar malalts o no tenir humor, però van aguantant. I tot això és un arma de doble tall. Per què? Perquè els avis han perdut una època daurada de la seva vida en la que podien haver fet activitats que no havien tingut temps de fer mai. Podien haver descobert nous interessos, o descansar, o gaudir del temps, cada un segons el que ell senti necessitat. En alguns casos no han arribat mai ni a plantejar-s'ho, no han tingut temps. Llavors pot ser una altra cosa molt més senzilla. Els savis necessiten descansar i no han gosat dir-ho, els fills, només això. Però això es va acumulant, és un greuge que no has expressat. Després, els savis, finalment, molt sovint agafen un grau de responsabilitat més elevat que els que els hi pertocava. Llavors, els pares no arribaran mai a saber exactament qui són els fills i com han d'actuar amb ells. Els infants han estat bastant atesos, estan més lligats als avis que als pares, però relativament tranquils. Això quan tot va bé. Ara, què passa quan els nens són una mica més grans? Els nens marxen, són adolescents, estan poc a casa, però el poc que estan a casa dels pares. Llavors, el buit s'instal·la a casa dels avis i aquests ja estan massa cansats per intentar moure's i omplir el buit. Com veieu, les coses no són senzilles, són molt complexes. I com sempre és necessari, abans d'organitzar-se, pensar-s'ho bé, no agafar-se al més senzill i immediat. No existeixen receptes màgiques. Cadascú ha de trobar el seu camí, però cal buscar-lo.
Molt bé, jo penso que ens ha fet aquí una reflexió, Isabel, que ha tocat molts punts.
Seriosa, seriosa.
A més, això, es veu que cada situació és diferent, o pot ser diferent, i bé, però val la pena parlar-ne, i així la gent que s'hi troba també pot tenir uns elements més per jutjar. I avui, per parlar de tot això, doncs tenim dos convidats. Dos convidats, tenim una àvia, que és la Núria Vallevell, i un avi, que és el senyor Josep Joan Pere. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs aquí, entre els cinc, farem una mica de tertúlia i parlarem, doncs, de fet aquest, no?, del paper dels avis en l'educació dels infants i com s'han sentit ells a l'hora d'educar els seus nets, perquè d'alguna manera, tant l'un com l'altre, han estat tenint cura dels seus nets. No sé si de ben petits o ja de més grandets, en tot cas ara ens ho aniran explicant, i a veure això, com s'han sentit, o quins consells també poden donar amb altres avis que es poden trobar amb les seves circumstàncies. És igual qui vulgui començar dels dos. Tu mateixa, Núria?
Bé, jo em sembla que el que has explicat, bueno, ho has calcat. Has calcat el que passa. Jo, en el meu cas, consell ni un, a ningú, perquè tothom és molt particular. Potser com a avi la primera que faig és pensar que si un té salut pot afrontar moltes coses. Això és el primer. I llavors si els agraden els nens. Jo els he tingut sempre de petits i a mi m'encanten els crios i no em cansen. Potser em trobaré, també el que has dit, amb una certa edat que els crios se fan grans i els trobo en falta. Ara ho estàvem dient abans de començar, que els nens se faran grans i esclar, o sigui, m'agradaria que sempre hi hagués un crio a la família. Ja està.
Sí, bueno, és una cosa que està, però ara també canvia, el que ha dit la senyora, que canvia, no és igual tindre la mare i el pare que treballen en una casa que tindre el pare i la mare que treballin vivint amb els avis.
Que també són situacions diferents.
Són situacions molt diferents, perquè llavors nosaltres sempre els veiem. En canvi, els altres avis que els van a buscar en una hora determinada, hombre, ja està bé, aquí descansats han quedat, oi? Però és que els que n'hi ha molts, com ara jo em trobo que els tinc a dintre casa tot el dia, tota la nit, pues, llavors se fan una mica pesats.
Clar. Llavors, és que la vitalitat dels infants, quan una persona es fa gran,
és molt diferent, és molt diferent. I llavors pot passar moltes coses, perquè llavors l'evolució del món no la para ningú. Llavors passa que els 19 anys o els 18 anys s'enreden, si t'he vist no me acuerdo. I llavors, noi, dius, ostres, després de que els he fet jo, fixa-te ara. El que estàvem dient, que hi ha vegades que no saps mai com te sortirà la cosa.
Jo, per mi, el més difícil és la convivència dels pares, nets i avis. Jo aquest problema no el tinc, perquè els pares... No, home, jo vull dir que no ho he viscut, tampoc. Perquè a la nit jo dormo perfectament. Quan és una hora, arribo i marxo. Inclús, a vegades, des de petitet, a lo millor si estem tots junts un dissabte, allò que estem... Els dic, nens, avui no toca la iaia. Dissabte i diumenge jo descanso.
Perfecte, no, és que s'ha d'acostumar així.
I ells ho tenen claríssim.
Sí, no. És que, esclar, i després, esclar, el que passa també és que hi ha moltes diferents persones, esclar, i llavors, bueno, jo conec, aquí Falset, que sa mare els diu, nens, aneu a jugar baix al carrer, perquè em destorbeu o perquè no em dóna la gana tindre-vos aquí, i després baixen baix al carrer, juguen a pilota, toquen el tambal, toquen aquí, toquen allà, i esclar, jo penso, però que no tenen devers aquests nens. No, això no, a mi no m'agrada, les meus no ho fan això, perquè si jo em tinc de perjudicar, ells estan allà, o jo els hi explico cuentos o els hi faig el que sigui, hasta inclús cada divendres, com avui, si fa bon temps, pues anem a córrer al camp de futbol que està obert, pues anem a fer 10 quilòmetres corrent amb una nena de 6 anys i l'altra de 3, i em segueixen i em guanyen.
Molt bé.
I això, pues, esclar... ja no cal que els hi digui, quan una vegada estàs acostumat a una cosa, sí, ells mateixos t'ho diuen. Mm-hmm. Avui, mami, que no som divendres avui. No, però avui fa mal temps, no t'amoïnis, que ja tindrem molt de temps. Però doncs...
Bueno, heu convidat dos avis de vocació, ja ho veig. Sí, no, no portem cap problema, ho sento.
I no he tingut problemes per posar-vos d'acord amb la manera de tractar els nens amb els vostres fills?
Sempre hi ha roces, ojo. Hombre, i tant, perquè jo una altra anècdota, que li deia, nena, com és que no tens fill, tan maca que ets? Diu, no. Diu, no em vull tindre. Diu, perquè me'ls criï la mare. Diu, no em vull tindre, perquè jo tinc que treballar, ja ho saps que treballo, i el meu home també. Diu, per tant, els meus nens me'ls deia de tindre la iaia. I me'ls mal acostumaria, se'ls criaria de la seva manera. I per tant, jo me'ls vull criar jo. No t'amoïnis, jo em veré que quan jo pugui, el primer que farem, farem fill. Però diu, mentrestant, no.
No, jo t'ho
prometo. I vaig quedar parat, dic, noia, dic, tens tota la raó,
Tant el gendre com el jove.
Era una noia sí, no, jove, no. També, era jove. Però doncs no volia tindre fills, perquè deia, bé, que els tindria de portar en son pare, o en sa mare, o en son pare d'ell, o el que sigui, oi? No. I que no volia perquè els criarien a la manera, diguéssim, dels seus avis, perquè passa així,
Sí. Perquè és inevitable, si la mare, inevitable, això.
Jo hi estic de 10 hores amb ells, per exemple, i sa mare només n'hi està 3. I escolti'm...
Hi ha avis que diuen, jo els malcrio, i son pare i sa mare que els eduqui.
Sí, també. Jo... Sí, correcte. Sí,
n'hi ha que ho diuen.
No.
Els meus jo ja els vaig educar, doncs ara aquests jo els disfruto i els malcrio. Sí. I sa mare i sa mare s'arreglaran, son pare i sa mare, que els eduqui.
Clar, jo els dic, no sóc la iaia, sóc la canguro. I llavors els faig passar per canguro
i
ja està.
Sí, correcte.
Bueno, penso que l'important és aquest saber cada un el paper que ha de jugar. Mm-hmm. I aleshores això no pel fet de ser l'avi o l'àvia, deixar-los-hi, consentir-los-hi les coses, no?
No pot ser, no.
Home, si l'àvia és d'un moment, sí, però si són de tot el dia, llavors és impossible deixar fer el que vulguin ells.
Sí.
No, i avui els nens manen molt, Tot ho fan bé ara els nens, el que estava dient. Tot ho fan bé. Oh, que guapo és. Sí. Ho ha tret tot. Mira que bé. I bueno, jo dic, però si això és un esborrany, no li saps dir que això no val res? Pues no, si els he dit, nen, això no val res. Però no, avui no hi ha cap pare ni cap mare que li digui al seu net o al seu fill que fa malament, no?
Són els reis,
home, i llavors tampoc
no és això.
Hi ha moltes
cases que manen ells.
No, a totes,
El mes passat que vam estar parlant amb dues mares sobre l'importància de portar els nens a la llar d'infants com més aviat millor o com més tard millor, hi havia dos punts de vista diferents. Segons el vostre punt de vista, què és millor? Portar-los com més aviat millor a la llar d'infants o com més temps puguin estar a casa millor?
No, millor portar-los a una llar.
Jo no.
Jo sí.
Tot depèn del crio.
Bé, vale.
Si jo puc estar per ells, i com és ara la meva petita, la petita que té 2 anys, a la tarda està amb la seva mare, al dematí està amb la seva mare, i a la tarda dorm fins a les 5.
Són casos.
Llavors a mi m'ha encantat explicar-los, i trobo que a l'hora d'anar a col·legi ni cap rebequeria, ni cap problema, no han tingut cap.
No.
Vull dir, això de dir, és que han acabat s'ho trobaran, jo no m'hi he trobat.
Bueno, però jo veig com, tu ja m'has vist, que els vaig a buscar al col·legi i tal i qual, el primer que els hi fan és donar-los el bocadillo. I si pot ser sense crosta, el pa, que un altre, que l'únic aliment que porta el pa és la crosta. Escolti, i me li retallen la crosta perquè, home, doncs aquest
el
nen...
El mínim esforç, no?
Però,
no, el mínim esforç.
Qui li retalla? La
pare o la mare? Tu no.
No, ni els pares ni sa mare.
No, però generalitzem, sí. No personalitzem.
Ho he vist.
El meu net petit, una senyora allò que li feia gràcia com menjava, li va portar un tros de Bimbo, que aquesta senyora, si em sent, ho dirà. I li va dir, té xato, perquè era nen menjador. L'agafa i va dir, ai, no m'agrada això.
No va trobar,
no li va agradar.
No, és que
tot com els acostumes, mira.
El màxim 6 coses, els hi agraden. No, de les 6 coses ja no els faràs passar,
Me semblen moltes.
No, jo no.
Me semblen moltes.
Jo aquí he estat amb menjadors escolars, me semblen moltes.
Sí, és que és així, En canvi, noi, qui menja ametlles, qui menja avellanes avui? Ningú, i mira que som al país.
Però potser és que he tingut una altra manera, que no puc parlar jo per mi sola.
Els meus nanos aquí mengen,
Doncs jo el meu home venia a esmorzar i se sentava el nen que era petit o la trona i deia, què menges? Sardina, jo també. Sí, mira, escabetxada,
sí,
tros de pa.
Sí, sí.
Mengen de tot, molt us ho asseguro.
Sí,
tot.
Home, sí. Però n'hi ha molts que no, però la majoria, La majoria que estan acostumats a menjar el bimbo, el bocata i el bocadillo, però això és del pan tomaca, noi. Som el país del pan tomaca, que és el que porta vitamina i és el que tenen de menjar ells en aquesta edat, no bimbos, perquè si això s'ho sapigués el dolent que és, no sé, les mares no ho podrien fer mai amb un fill, perquè però no, però elles van allà a la pasteleria, els hi compren i ja està. Ara, frega el pan tomaca, posa una mica de pernil i una mica d'allò, i que t'adoli, tu no saps l'oli que tenen tan bo. Pues això és un aliment per ells fantàstic. Però el pan tomaca no menja ningú, veig allà berenar, tots som pastes, croissants, canyes i el que sigui. Però bueno, això tampoc no fa mal. Si en menges, pues, un dia sí, i tres dies no. Però és que és cada dia, i llavors és quan la cosa no funciona.
Sí, sí. Tot i que heu manifestat doncs, que us sentiu bé, havent cuidat nets i això, ha sigut, però, per una opció voluntària o ha sigut per una obligació? Us hi heu vist d'alguna manera obligats per la situació familiar?
Jo
sempre ho havia dit que em faria molta il·lusió cuidar nens. I quan vaig tenir un moment a la meva vida, que no vaig fer res en aquell moment, que sempre he fet alguna cosa, vaig cuidar un altre nen. I li vaig dir a la mare de l'altre nen, de la Rosa Peluquera, li vaig dir, Rosa, quan la meva filla si mai té alguna cosa, jo li vull cuidar. I sempre he dit, nena, jo vull cuidar. I a la meva jove li dic, tu tranquil·la, que jo vull cuidar-los, Més igual dos que quatre, que m'agraden. No em fan...
No, ja et veig.
Que ara també et dic això que has parlat tu de la malaltia. Si jo em trobés malament, no tindria cap reparo en dir-los, nenes,
això és molt important, és bàsic. Home, això.
Clar, jo a la nit sóc molt dormidora. A mi la nit no els he tingut mai.
I la base per una bona convivència, quan hi ha
qualsevol
cosa així en conflicte, és dir sempre la veritat.
No tenen crios, però és que hi ha gent que llavors vol disfrutar i dissabte i diumenge el deixen amb els avis i ja està.
Sí.
Jo, doncs no. Vaja, no és el meu cas.
I abans de posar-vos a cuidar els infants, vau parlar una mica amb els vostres fills quines normes volien que seguíssiu a casa o això, o ha anat sortint sobre la marxa?
A mi sortint, i et dic que sempre m'han donat carta lliure, perquè jo he pensat, i si cau? No, sóc una iaia bastant atrevidota, diríem, i pugen les escoles, baixen... No m'han dit mai res. Si em diguessin alguna cosa, potser diria alto i plegaria. També us ho he de dir. Si ara em diguessin, no facis això, no facis allò, o jo que estaré angoixada, llavors, no.
I els nens mai han manifestat de dir, pues, aquí podem fer una cosa, però a casa no, o al revés?
Però
no ho han dit mai.
No. Perquè tenen clar això, que amb sa mare i son pare, quan arriba jo marxo, no hi estem ni junts, aquí això és una altra cosa.
No coincidiu mai.
Home, dinem, però saps, llavors quan uns arriba jo marxo i sa mare, jo no hi banyo mai els meus nets, tot sa mare sempre ho fa tot. I llavors, clar, jo no sé com els banyen ni com sopen, això ho fa tot ell.
Doncs jo ho tinc que veure i ho tinc que tot.
Clar, llavors...
N'hi ha molts. I llavors us agafen la rabieta, perquè sempre en tenen algunes de rabietes, i llavors pues, el que passa és que ho tinc que sentir jo, t'he de sentir la meva senyora, i en fi, i ja està. Vull dir que
sí, és clar. Sí, és diferent.
És molt diferent de viure.
De conviure.
Sí, vinga,
de
conviure. Nens, jo et guardaré fins a les 8, pues, vinga, sí, nens,
sí,
nens.
Sí, sí.
Vinga, ostres, tu, ja saps que...
Ah, és que a més ells sempre proven.
Ah, sempre.
Proven a veure fins a on poden arribar, sempre, tant amb un com amb l'altre. I aleshores, clar, és molt delicat si no hi ha molta compenetració entre uns i altres, perquè si un deixa passar una cosa i l'altre no...
I després també hi ha el defecte aquest de que si dos germans se porten un any o se'n porten quatre, és molt diferent també. Ojo, que llavors, si se'n porten només un any o dos anys, tenen uns celos que tots, tots els germans han tingut celos. Ara, quan un és molt més gran i l'altre ja és petit, ja se li acaben els celos.
Més coneixement.
Perquè aquell, el gran, li toca el crostó i diu, aquí no puc fer res.
Però quan...
Sí, home, i tant.
Sí, que és així.
No, és així, és així. Ara, quan els dos són, ja quan se comencen a fer gran, bueno, i els meus ja es barallen, ja li planta cara i escolta.
Jo trobo que si es porten poc també juguen molt junts.
Sí, fins que no agafen aquesta... Perquè tots...
Home, cels, algo, però vols anar llimant, has d'anar arreglant i no.
Sí, cels sempre. Ara, uns agafem més fort, clar, i els altres no els agafaran tant, però...
Jo, I a vegades també ho he comentat amb la veïna de baix, allò que quan la tenia, que es barallaven els seus fills, i em deia que no sents com criden, i deia, és que m'agrada tant que cridin.
Ah, molt bé.
Tu saps el bonic que és veure tots els germans que es barallin, entre cometes, hasta cert punt. Sí, és que juguen, s'estiren un juguet, és la convivència de germans.
Sí, és la manera d'anar educant, no?
A mi no m'amoïa que cridin, que es barallin. Està cert punt, eh? No, la sang no
si és una baralla que no és agressiva
germans,
i no es fan mal...
De germans.
I si és agressiva allò i es fan mal, el millor és apartar-los i prou, sí. I s'ha acabat, no?
I això...
Ara, continuar, no. Si es fan mal allò, són agressius, no. Llavors és millor parar-los. Ara, si es barallen, el típic que fan sempre els germans...
La discussió, aprenen, i així està bé.
Aprenen, també.
És que jo sempre ho dic, si has tingut una bona educació de petit, de gran, t'ho trobaràs més bé, perquè llavors també agafen amics... I llavors hi ha això, però un moment o un altre, ell diu no, aquí això és el millor, i pensen, i llavors a millors decanten cap allà, us decanten cap a tu.
Per exemple,
perquè sí. Això és lo perillós, quan se fan més grans, agafen uns amics, i llavors aquells amics no són igual que ells, i llavors també aquí hi ha un tope, i llavors ells poden recordar de no, és que el meu avi o la meva mama o el meu papa me deia això.
Aquí està, la clau.
I llavors us decanta cap allà, us decanta cap aquí,
Quan
I
són grans, llavors ja em sembla que l'educació...
Sí, llavors ja...
L'adolescència, sí, ja.
Deixem-ho estar perquè ja no hi arribaríem, tampoc.
Però l'edat bàsica és aquesta, sí, això és una idea equivocada.
Exacte.
La personalitat es forma aquests primers anys.
De petits.
Després es pot millorar, o es pot canviar una mica, però el bàsic ja està fet aquests anys, els primers anys.
Ja li dic, llavors ell se'n recorda, i pot ser que alguna vegada digui... Pues, no.
Però quan me diuen coses així, que és bàsic i tot això, penso que entre germans, quan són grans i tots educats igual i tots fet igual, perquè un se decanta d'una manera, l'altre d'una altra, un s'ho veixi i l'altre s'ho veixi, és una mica...
Mai se'ls educa igual, això...
Exacte.
No, és que no es pot, encara que es vulguis.
No,
a part de que cada un porta el seu caràcter,
clar.
No és el mateix que sigui el primer germà que el segon, perquè ja és una situació diferent. I els pares no són els mateixos, encara que vulguin exactament, quan tenen el primer o quan tenen el segon. No,
però jo,
no és impossible.
Això que es porten poc, doncs a mi un dia van d'excursió que hi va un germà i mos sentem a taula, ai, què deu fer doncs ara l'altre? I se'n recorden, i en deuen estar, i quan marxa l'altre passa el mateix. Allò que, jo veig que això és bonic.
Jo tinc dos nens que un té un any i l'altre en té set. Ai, nou.
Dos i nou.
Un i nou. Pues, escolta,
aquí
no hi ha problema.
No hi ha cap
problema d'enveja ni res, perquè un li agrada unes coses i l'altre...
Ja.
Però dos nenes, precisament, que es porten un any i mig, segons una nina, volen igual, i és que els hi tens de comprar tot igual perquè ja no hi hagi aquesta pega.
Sí.
Perquè si no, hi ha això.
I alguna vegada us heu plantejat què hauríeu pogut fer si no us haguéssiu compromès a fer aquesta tasca d'educar o de tenir cura dels vostres nets?
Jo, com que ja m'agradava, vull dir...
No t'ho has plantejat mai.
No. Me va agafar en un moment, doncs, que llavors jo no treballava, perquè abans sempre havia treballat, també, i em va agafar en un moment bo. No m'ho he plantejat. Me plantejo ara què faré quan no els tingui. Perquè penso que ja, lo gran és que ja passen de tu, i mira...
Ja no
clar, van adquirint més autonomia,
sí,
i és lògic.
Que alguna vegada encara són grans i diuen, ja vine a buscar. Però, doncs, si no, mira... Penso això que faré. Llavors me buscaré algo, sí. Però no sé si tindré temps també, perquè...
Sempre hi ha temps per això.
Sí?
Sempre.
Vinc de parlar a la ràdio.
No és mai tant.
I tant.
Bueno, mai tant.
Les portes estan obertes, eh?
Però abans allò de fer ganxet o fer manualitats o coses així, penso que me va agradar molt, i ara no em llama per encabat, me sembla.
Doncs mira,
Josep.
No, és que és així. Ja. Jo venia que no... que va vindre la meva filla aquí, saps que treballava a Barcelona, oi? I va vindre aquí, bueno, per les circumstàncies i tal. I bueno, es van posar a casa, i doncs, pues, esclar, i llavors, quan va vindre, la petita tenia 5 anys, i la Sara i la Carla només n'hi tenia un. Pues, no, mentida, hi ha dos, la Carla ja en tenia dos, com s'aporten. I, doncs, pues, bueno, esclar, jo mos trobàvem, mos trobàvem la Marta i bé, la meva senyora i jo, pues, estupendos, fèiem el que volíem, i estupendo, però s'acabó. Ah, i ara, pues, hi ha discussions, també, amb la meva senyora a vegades, perquè un diu una cosa i jo li dic una altra, i en fi, esclar, perquè les iaies són de por. És que aquella senyora tenia tota la raó de dir, no, mentre no me'l pugui criar jo, me'l criaré de la meva manera, i punto, perquè les iaies...
I jo, diu,
i jo sí, ho veig, la meva senyora, hombre, que no... Oh.
Farà riure i dius la condició que vaig posar. Els vaig dir, si voleu tindre crios que jo els aguanti, els heu de tindre i ja. Quan seré més gran, clar, ara estic bé. Clar. Però amb 10 anys, quan estàs així, dels 50 als 60, canvia molt. Sí, sí, i dels 60 en amunt, no diguem, i dels 70.
Clar.
O sigui, tot
sí,
la salut,
sí,
per mi,
sí,
la paciència que tens, los...
Ho sento molt, però ens acaben d'avisar que ens estem passant de temps.
Doncs au.
La veritat és que és molt agradable aquesta conversa, però...
I podria durar molt, eh?
El temps ens mana.
Podria durar molt aquesta conversa.
Ui, dies.
Exacte, dies.
A més tenim un petit... Penso que encara ens donarà temps.
Sí.
Una miqueta...
Són uns minuts.
Uns minutets de convivència.
Avui direm alguna cosa sobre si us plau i sobre les gràcies. El jovent que avui m'escolti segur que dirà, què diu ara aquesta dona? Doncs sí, abans quan demanaves alguna cosa sempre havies de dir i demanar tot, si us plau. Si te'n descuidaves et deien, torna-ho a demanar. I com que no t'agradava repetir, al final ens vam acostumar a demanar sempre totes les coses amb el si us plau al davant. Ara ja sé que això és un rotllo que no va... que tothom va a la seva bola, que quan dius alguna cosa et contesta no em ratllis, tia. Però el si us plau, jo crec que no sobrarà mai. No cal ser exagerats, però com a mínim cal demanar quelcom, sí que caldria tornar-se a acostumar a dir-ho. Si us plau, em passes el pa, si us plau, me passes la fruita, això a la taula. No cal dir pa, fruita, aigua. Sona diferent. Si us plau, em deixes els apunts. Tia, passa'm els apunts. Es pot dir així també, però davant de la tia, passa'm els apunts, no costa res de dir. Sisplau, tia, passa'm els apunts. Sona sempre una miqueta millor. Una altra pinzellada sobre una altra paraula. Aquesta sí que podríem dir que quasi ha desaparegut del vocabulari corrent, i és gràcies. Sí, sí, caldria tornar-la a posar de moda. L'hauríem de tenir ja com un hàbit, dins de la convivència familiar, a l'escola, a l'institut, a la compra, amb els col·legues, en totes les situacions. Actualment, quan alguna persona et diu gràcies, quasi te la mires, quedes sorprès i dius, carai, com si fos d'un altre planeta. Ara, en el seu lloc, acostumem a dir, vale, o la majoria de vegades no diem res, o fem mmm, com si ja haguéssim dit gràcies. Ens hem tornat bastant murris, bastant eixuts, i estalviem paraules que milloren la comunicació. I en canvi malgastem moltes que a vegades enterboleixen les relacions. Les gràcies, i amb la paraula gràcies, hi han cançons, hi han poemes, hi han músiques. Cal donar gràcies per tot, per tenir salut, per tenir menjar, per poder anar a ballar, per tenir qui ens estimi, per poder estimar nosaltres, perquè ens donin petons, per donar-nos a nosaltres. Gràcies per haver nascut. I ara diré unes gràcies grosses perquè m'heu escoltat aquest ratet. Gràcies,
Molt gràcies,
bé.
Gràcies. A tu. Bé, i també donem gràcies als convidats, a la Núria i al senyor Josep, per haver-nos acompanyat avui i haver donat doncs, la seva opinió sobre la seva funció d'avis. I nosaltres, doncs, això, donem també per acabat aquest espai de l'art d'educar i donem pas tot seguit a l'informatiu amb en Jordi Perelló. Thank you.